Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, molt bona tarda, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies del dia, però abans us recordem que les vies de so, avui tenim el Mario Ramírez, a la Marina Martínez i l'Adrià Santasusagna a la redacció i producció, i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Què tal, Sara? Com estàs?
Molt bé, per cert, que just abans de baixar la redacció hem vist que ara que parlaves de l'avió d'Evo Morales, es pot seguir en directe el recorregut del vol, que jo tampoc sé... Sí, tampoc
sé... Què m'estàs dient?
Sí, tampoc sé fins quin punt és interessant seguir com vola un avió.
Ara, home, però és que, clar, és que potser, Sara, podria ser que dins de l'avió, ja no direm dins de la maleta... Hi hagués Edward Snowden.
No ho sabem.
Et sembla si ens connectem en directe?
Vinga,
va. Pots fer la recerca?
Vinga, ara mateix.
I ho anirem vivint en directe, minut a minut.
Jo us aniré dient per on passa.
Amb el nostre convidat, i així ho fem at live. Però abans, Sara, t'haig de dir que Tortosa té un encant especial que la fa única.
Sí?
I tu ho saps, Sara?
Home, i tant. A mi m'agrada molt Tortosa.
Tu hi has anat moltes vegades, a Tortosa.
Sí.
I allà és la seva gent, la seva cultura, la seva gastronomia. Et sembla si...
I anem, vinga.
I anem? Va, sí. Vinga.
Sílvia Sabater, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Tortosa pren vida a les places i als mercats. Sabors i aromes vora l'Ebre en un instant que mai no s'acaba. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge, ell és de Barcelona, té 40 anys, és arquitecte tècnic i MBA, també és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Entre les seves aficions hi troba l'emprenedoria, la tecnologia i el Barça, i es defineix com un home sincer i responsable. Bona tarda.
Bona tarda.
Que vindràs a Tortosa amb nosaltres, Josep.
Ui, tant. Tal sí. Com ho heu pintat, no m'ho perdo per res del món.
I anem un diumenge, que estem menys enfeinades. Anem cap allà un diumenge.
Vinga, va, ho hem de fer. Escolta, Sara, ja ha entrat a la web, eh? És Flight Radar 24. Pels oients que vulgueu també seguir en directe el vol de l'avió d'Evo Morales, Sara?
Sí, sí.
És aquest web, eh?
Flight Radar 24, exacte.
.com. Què t'hi sembla?
Que sí, que deu de ser molt interessant, sempre i quan portés alguna cosa més del que no aparentment sembla que porta. Perquè, diguem-ne, hi ha milers de vols al món ara mateix enlairats i segur que poden haver sorpreses en més d'un d'ells.
Tu què creus, que hi ha sorpresa o no?
No, jo crec que tot això és simplement fer una mica bullir l'olla d'un problema que és important, que és què hem de fer els ciutadans quan veiem que el poder va en contra dels interessos que nosaltres creiem han de ser del bé comú.
I tot aquest embolic... Bé, ara en parlarem. Si de cas, sí. Primer repassem les notícies amb la Sara i ens hi posem, Josep.
Som-hi.
La informació del dia, el 7:45.
Policies de Paisà vigilaran Alejandro Martínez Singul, conegut com el segon violador de l'Eixample, que demà quedarà en llibertat després d'haver complert la última condemna de 3 anys i 9 mesos de presó, recordem, per haver intentat agredir sexualment i robar una nena de 12 anys. Martínez Singul sortirà de la presó després de sotmetre's voluntàriament a la castració química. La Fiscalia, però, ha advertit que no està del tot rehabilitat i que cada vegada que ha quedat en llibertat ha tornat a delinquir. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha defensat la necessitat de regular l'ús del burca i de qualsevol altre element d'ocultació del rostre als espais públics per motius de seguretat i no pas de llibertat religiosa. El text presentat també podria prohibir la utilització de cascos o de passamuntanyes en manifestacions. És a dir, quan hi hagi la necessitat d'identificar una persona, per tant, no es podrà anar amb la cara tapada. El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que investiga el cas de les ITVs, pel qual, recordem, està imputat per tràfic d'influències el diputat de CiU, Oriol Pujol, ha citat a declarar també com a testimonis l'actual conseller de Justícia, Germà Gordó, i l'exconseller d'Empresa, Francesc Xavier Mena. Les declaracions, però, seran després de l'estiu. Ricardo Patiño, el ministre d'Afers Exteriors equatorià, ha donat a conèixer avui que el juny passat es va trobar un micròfon a l'ambaixada de l'Equador a Londres. És precisament en aquesta seu on es troba refugiat des de fa un any el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Tot i això, el ministre ha recalcat que encara no se sap la procedència d'aquest micròfon i que en cap cas insinua que estigui relacionat amb les denúncies sobre els programes d'espionatge dels Estats Units. I encara de l'exterior, una notícia que acabem de conèixer. El rei belga Albert II ha anunciat aquesta mateixa tarda que deixarà el tron el 21 de juliol, Festa Nacional de Bèlgica, durant un discurs retransmès per televisió i ràdio. El monarca ha al·legat que l'edat i la salut ja no li deixen exercir com voldria després de 20 anys al tron. El príncep Felip assumirà el càrrec als seus 57 anys. I en esports, el Real Madrid ha presentat Francisco Román Alarcón, de 21 anys, més conegut per Isco, el primer fitxatge madridista per la pròxima temporada.
7:37. Els cònsols de les poblacions andorranes estan treballant en l'elaboració d'una ordinació sobre la inspecció i el control de la tinença d'animals per desenvolupar la llei aprovada l'any passat, que els 7 comuns aprovaran de cara al mes de setembre. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El cònsol major de la Massana, David Baró, explica quines són les sancions que s'han acordat en matèria de tinença d'animals.
Aquí la llei deia de que havien de ser sancions entre els 60 i els 300 euros. Nosaltres el que hem decidit avui també és de fixar la mínima, és a dir, 60 euros, quan hi ha qualsevol d'aquests temes que no es compleixen. No anirem a ficar una sanció forta, sinó que fiquem la mínima prevista per la llei, que és 60 euros, però sí que, en cas de reincidència, s'elevarà a la màxima que veu la llei, que és de 300 euros.
Paral·lelament, al setembre també es posarà en marxa una nova campanya de sensibilització, tot plegat per lluitar contra els comportaments incívics dels propietaris de gossos, sobretot pel que fa a la recollida d'excrements.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui és l'últim dia amb núvols i ruixats i a partir de demà arriba el temps pròpiament d'estiu. Els pròxims dies d'estiu amb saló i calor, a mesura que avanci la setmana augmentarà l'estabilitat amb més sol, més núvols de tarda i desaparició total de les temperatures o ruixats del Pirineu. La calor tensió serà intensa, màxima superiors als 35 graus de cara al cap de setmana, però això sí, no desbocada. Vinga, que vagi bé.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de 9 ens visitarà la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Ens parlarà del dret a decidir i es quedarà la tertúlia amb Arcadi Olivera, Jaume Castro i Francina Alsina. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè. Després tindrem el comentari de Manuel Milian Mestre i a dos quarts de 10 parlarem amb el capellà bomber Josep Lluís Fernández sobre la jornada de responsabilitat en el trànsit. I per acabar, nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i molt més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del renaixement, cultiva l'art de viure.
2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar a 3:15 de la tarda, avui repassem les notícies amb Josep Jorge, ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa i també MBA de Sade. Hem de dir, Sara, que avui hem tingut un temps una mica sacsejat, eh?
Sí. És que el temps està sacsejat, també.
Està sacsejat, també, que ve la calor, que no ve...
Sí, a més aquí tenim molta calor ara mateix, perquè ara mateix no sé per què calor. No ens posen l'aire condicionat i estem aquí com 4 pollets...
No sabem si Evo Morales, digues, digues, Josep.
Tres pollets.
Sí. No sabem si Evo Morales i possiblement Edward Snowden, no ho sabem, eh? Estan passant calor o no a l'avió, per cert, als oients doncs, que vulguin seguir en directe. Nosaltres ho estem fent, eh? Hem penjat a la nostra pàgina de Facebook el link on podreu seguir en directe doncs, el vol de l'avió d'Evo Morales cap a La Paz.
O sigui, que sabem per on va.
És una curiositat.
Ara sabem per on va, Mercè.
Mira, jo ara estava mirant, però en aquests moments em sembla que... Mira, ara no t'ho sé dir exactament.
Ara ho miraré jo, ara ho miraré.
Mireu tu, Sara.
Sí, ara ho miro jo.
Que ets més digital.
Sembla que va per sobre el mar.
De moment ara sí, sembla que va per sobre el mar. Per sobre el mar. Bé, va, ens centrem. Per on comencem, Josep Jorge?
Doncs...
Tenim la notícia d'Alejandro Martínez Singul, que recordem-ho, és el segon violador de l'Eixample, sortirà demà de la presó després de sotmetre's voluntàriament a la teràpia d'inhibició del desig sexual o castració química i després d'haver complert íntegrament la seva última condemna de més de 3 anys per intentar abusar d'una nena de 12.
Doncs sí, Mercè, fonts judicials han informat que Martínez Singul, que el 1993, recordem, ja va ser condemnat a 65 anys de presó per 10 violacions i també 4 intents més, no ha obtingut cap permís carcerari durant la seva estada a la presó per evitar que es donés a la fuga o bé que reincidís. També ha seguit un tractament psicosocial intensiu i individual per intentar evitar doncs, la comissió de nous delictes sexuals. No obstant, atenció, perquè segons fonts penitenciàries encara no està rehabilitat i cada vegada que ha sortit en llibertat ha tornat a delinquir.
No, evident. En cap cas estaríem parlant de vigilància invasiva. No estaríem parlant d'això per la tipologia que aquesta persona ha complert, insisteixo, la condemna, però sí aquesta cautela, sí és el cas que se'ns és indicat, que creiem doncs, que això serà així, però en qualsevol cas no em pertoquen a mi avançar-me en els aconteixements.
Sentíem declaracions, Mercè, de Ramon Espadaler, el conseller d'Interior.
Josep, veiem aquí anotant apunts.
Sí, és que és complicat. Abans, a micro tancat, ho estàvem comentant. És complicat, no? Què fas amb casos com aquests? Perquè, en principi, la pena que se li va imposar, la pena de presó, recordem-ho, que dins del nostre sistema té la finalitat de rehabilitació. Però, en aquest cas, diguem-ne, les mateixes autoritats reconeixen que hi ha un risc evident. I també hem escoltat que segurament dos Mossos de paisà el aniran seguint de tant en tant per una mica controlar quines són les seves activitats i per on es mou. Clar, és complicat. Jo crec que és evident que en el cas de qualsevol condemnat que hagi complert la seva pena, doncs hem d'entendre aquesta presumpció d'innocència i aquest fet de rehabilitador que hauria d'haver tingut la condemna, però potser no estaria de més en aquest cas que de forma voluntària, conjuntament amb aquest senyor, doncs potser poguéssim incorporar, no sé, un braçalet de seguiment, algun element que ens permetés com a mínim dissuadir-lo de que pugui tornar a cometre cap acte tan aberrant
com és tota
una violació i especialment de menors.
I més quan els metges, els psicòlegs, diria, del centre penitenciari no li han donat el vistiplau.
No, però clar, al final hi ha un ordenament jurídic, hi ha que complir-lo, però en aquest cas jo crec que estaríem, diguem-ne, majoritàriament més tranquils si poguéssim saber aquest senyor on està, vigilat amb la confidencialitat deguda, però saber on està i com a mínim poder prevenir o, si no, actuar de forma immediata en el cas de que en algun moment doncs ens trobéssim en una situació com la que s'ha produït fins ara.
Doncs va, Josep, anem a la pel·lícula del dia, si et sembla, perquè l'avió, nosaltres aquí estem fent bastanta broma avui, ara ens hem de tranquil·litzar una miqueta, ens posem serioses, perquè l'avió del president de Bolívia, Evo Morales, volejar cap a La Paz. Amb el vol de retorn a casa acaba un conflicte diplomàtic entre Bolívia i un bon nombre d'estats europeus, des de Portugal fins a França.
Doncs sí, l'avió presidencial ha fet una escala tècnica a les Canàries després de 13 hores d'espera a Viena. Abans de sortir de Viena, agents de la policia austríaca han escorcollat l'avió presidencial per assegurar-se que l'extècnic de la CIA, Edward Snowden, recordem que està buscat pels Estats Units per filtrar informació secreta sobre l'espionatge de la Casa Blanca a ciutadans de diversos països del món, no era a bord. El president de Bolívia ha qualificat d'agressió a l'Amèrica Llatina i segrest la retenció a Viena del seu avió durant, recordem, 13 hores davant les sospites que Snowden es trobava a bord. El viatge de retorn des de Moscou, on Morales va participar en una cimera del Fòrum de Països Exportadors de Gas, ha obert un conflicte diplomàtic entre Bolívia i la Unió Europea. Morales, recordem, ja va afirmar dilluns en una entrevista amb el canal rus Russia Today que estaria disposat a concedir asil al seu país Snowden si aquest ho sol·licitava.
Per cert, ara comentant, tenim el Twitter obert, que sabeu que nosaltres tenim Twitter al 2 de 8, com també Facebook. Jordi Pérez Colomer, el periodista i també director del blog Obama's Wall, ha retuitejat, Josep, si em permets, un tuit de Chapman Anna, que diu: Snowden, will you marry me? Ella és una famosa agent russa que va espiar als Estats Units, doncs, i que vol casar-se amb Snowden. D'aquesta manera també podria adquirir la nacionalitat, no? Russa. Sí, com ho veus tu tot plegat, fora de bromes de banda?
És evident que hi ha moltes derivades de tot aquest cas, però el fonamental és que estem veient que en diferents països, darrerament, especialment dins dels Estats Units, la societat civil, els ciutadans, estan molt convençuts de quins són els seus drets individuals i col·lectius. I aquí el que estem veient és una confrontació entre aquesta societat civil i l'establishment. Perquè al cap i a la fi, tots els estats, reconeixent-ho amb més o menys intensitat, reconeixen que espien, i espien, diguem-ne, al·legant motius de seguretat nacional, per tal de prevenir possibles actes. Clar, quan un ciutadà creu que s'han vulnerat els seus drets individuals i col·lectius i ho intenta denunciar, a qui ho vas a denunciar? Al mateix estat que t'està espiant. Aleshores, aquest tema, que jo crec que de forma notòria va sortir a la llum començant pels temes de Wikileaks, aquesta necessitat de poder treure fora dels canals governamentals, de les administracions, informació que els compromet aquestes administracions sobre activitats que per nosaltres podrien no ser lícites o com a mínim dubtoses, però que es fan al·legant raons de seguretat, en aquest cas de l'Edward Snowden, sense, diguem-ne, defendre'l ni culpabilitzar-lo per cap element, perquè no tinc prou elements de judici, però sí que hi ha que dir que ens fa pensar a tots una mica quines alternatives podem tenir per denunciar el poder quan creiem que està actuant de forma il·legítima.
Doncs si et sembla, Josep, el que fem ara és tornar cap a casa nostra, després haurem de tornar a sortir perquè també doncs, farem un viatge cap a Egipte, però abans us expliquem que el president de la Generalitat, Artur Mas, ha intentat avui llançar un missatge de tranquil·litat a Esquerra i la CUP davant el procés sobiranista.
Els portaveus Marta Rovira i Quim Arrufà li han preguntat pel procés cap a l'estat propi i els seus ritmes. La primera demanda per saber quan i com es formalitzarà la petició de consulta a Madrid i el segon ha instat un procés obert i inclusiu. Escoltem la resposta del president català.
Senyalant aquells que discrepem, senyor Mas, és el que vostès fan, simposis d'Espanya contra Catalunya mentint deliberadament. Senyor Mas, jo l'acuso a vostè de tot el que pugui passar a Catalunya en un futur.
Jo li demano que rectifiqui aquestes expressions, perquè aquí no s'està fent cap pedagogia de l'odi, senyor Rivera. S'està demanant que el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur.
doncs bé, no sentíem només a Mas, sinó que també sentíem el president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha acusat Artur Mas i el seu govern de fer pedagogia de l'odi i també la responsabilitat personalment de tot el que passi a Catalunya. També sentíem, per tant, la resposta del president Artur Mas. Per cert, que el conseller de Presidència, Francesc Homs, canviant de tema, xifra en més de 8.000 milions d'euros el deute que l'Estat té amb Catalunya, comptabilitzant només els impagaments de la temporada i vincula, per tant, el compliment dels pagaments de la Generalitat a l'autogestió dels ingressos propis.
I a aquesta notícia també hem d'afegir, bé, fer un recordatori. Demà, al programa El Primer Cafè, Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, doncs estarà visitant El Primer Cafè amb l'Ignasi Miranda, també amb la Sara Cruz i amb tot l'equip del Primer Cafè, doncs per respondre serà totes les preguntes que es puguin plantejar.
Intentarem treure-li el màxim de suc.
Després d'aquestes declaracions, sobretot del Partit Popular, d'Altafulla, doncs que vinculava, diguéssim, amb el nazisme.
Déu-n'hi-do, de fet, la presidenta del Partit Popular Català ha tret una mica pilotes fora avui, dient que bé, doncs, veu greus altres coses doncs, que passen en el si de la Generalitat, més que no pas aquest tipus de, doncs, d'informacions penjades a Facebook.
Com ho veu, Josep Jorge, tot plegat?
Bé, doncs que ens anem acostant a les dates. O sigui, anem complint un calendari, un full de ruta, com anomenava el president. Un d'aquests punts, en principi, hauria d'haver estat convocar o demanar la sol·licitud de consulta abans de que acabés el mes de juny. Avui estem a 3 de juliol, sembla que es farà aviat, ens endarrerim una mica, però sembla que continuem seguint aquell full de ruta i conforme ens anem acostant a les dates simbòliques, que és el proper 11 de setembre i especialment l'11 de setembre del 2014, la intensitat, la tensió que es viurà dins d'aquesta societat i dins dels seus representants polítics anirà en augment. Tot això entenem que en un marc també de progressiu deteriorament econòmic, tant de les finances de l'Estat com les de la Generalitat.
Doncs, si et sembla, Josep, marxant cap a l'exterior de nou, perquè confusió sobre la situació del president egipci Mohamed Morsi, un cop expirat l'ultimàtum de l'exèrcit perquè dissolgui el Parlament i convoqui eleccions.
Sí, hem d'estar molt atents, per cert, perquè aquestes informacions van canviant molt de pressa. De moment sabem que, segons una televisió del País, Morsi estaria en arrest domiciliari i s'haurien detingut ja, de moment, alguns dirigents del partit de govern a l'aeroport del Caire, quan intentaven sortir del país. El que sí que s'ha confirmat, de moment, és que l'exèrcit ha prohibit a Morsi, també diversos líders islamistes, sortir d'Egipte i que el president ha adreçat un missatge a tots els egipcis perquè s'oposin pacíficament, ha dit, al cop d'estat i sense fer ús de la violència. Poc abans, per ser un assessor del president, ha fet una anotació al seu perfil del Facebook en to de comiat i on denuncia també que hi ha un cop d'estat en marxa que pot provocar un bany de sang en el país. A 3:45 d'aquesta mateixa tarda expirà l'ultimàtum, recordem, de 48 hores donat dilluns per l'exèrcit egipci al president del país, Mohamed Morsi, perquè dissolgués el seu govern, que va estar elegit ara fa un any en unes eleccions presidencials i, per tant, convoqui nous comicis. Poc abans d'expirar l'ultimàtum de la televisió d'Egipte, ha informat que tancs de l'exèrcit s'estaven ja desplegant pel Caire.
Sí, diguem-ne que tots recordem la famosa primavera àrab. D'això no en fa tant. Vol dir que vam passar d'uns règims dictatorials i que havien estat sotmetent a un parell de generacions dels ciutadans del nord d'Àfrica a uns règims no democràtics. De cop i volta doncs, va sortir la flama de la democràcia, com a mínim el poder escoltar la veu dels ciutadans, però gestionar tot això no és una qüestió només d'anys. Jo crec que és una qüestió de generacions, perquè un demòcrata ha de tenir en el seu ADN aquest coneixement, aquesta base, aquest fonament, i a part l'ha de saber posar en pràctica. A vegades aquí estem parlant de democràcies, diguem-ne, molt poc joves, democràcies que han d'estar tutelades. Això vol dir que les voluntats d'un sumen més que les voluntats dels altres. No estem comptant una persona amb un vot, sinó voluntats de grups. I és evident que al final perdre un control que durant molts anys ha tingut a l'exèrcit tutelant el règim de Mubarak a Egipte, entenc que puguin haver faccions dins de l'exèrcit egipci que no estiguin d'acord i que estic segur que representen una part de la societat també.
Doncs ara que parles de generacions, avui també és notícia que el rei belga Albert II abdicarà el proper 21 de juliol a favor del príncep Felip, Sara.
Doncs sí, com deia, serà el 21 de juliol, Festa Nacional de Bèlgica, Mercè, durant un discurs, ho ha dit durant un discurs retransmès per televisió i ràdio aquesta mateixa tarda. El monarca ha al·legat que l'edat i la salut ja no li deixen exercir com voldria després de 20 anys al tron. El príncep Felip assumirà el càrrec als 57 anys i, segons Albert II, està molt preparat doncs, per assumir el seu nou càrrec.
També hem de recordar que les últimes setmanes doncs, han estat marcades pel fet que per una presumpta filla il·legítima del monarca...
Bé. Sí, sí. Aspectes normals, diguem-ne, qui teòricament ha de portar el cap d'estat, no? Vull dir, a vegades és una mica complex situar-los en la societat del segle XXI a unes figures monàrquiques que, al cap i a la fi, ningú els ha triat. Si no n'estàs d'acord, no pots fer més que criticar i és dubtosa quina és la seva utilitat per a la societat. Abdicar en favor del seu fill, tampoc jo li veig que sigui un pas endavant en la modernització d'unes figures que sembla que han de ser simplement un element del passat a Europa i que haurien d'avançar cap a figures molt més participatives de la societat a tots nivells de l'administració.
Josep, ara la veiem aquí que està escrivint, està seguint en directe el vol de l'avió de l'Evo Morales, del Bolivian sí. Air Force. Per on van, Sara?
Ara mateix acaben de sobrevolar una illa que es diu Ribeira Grande, que jo no sabia on era, i bé, està al mig de l'oceà i de l'Atlàntic.
Que ja marxaríem ara mateix cap allà,
Sara. Ara mateix cap allà, sí, 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 ens posem el biquini i anem cap allà, agafem el vol. I bé, doncs s'està dirigint, sembla, cap a Brasil ara mateix, sobrevolarà Brasil.
Molt bé, molt bé. No,
curiós.
Potser dins de l'avió sí que acaba portant una sorpresa, però com a mínim jo estic segur que és el viatge més seguit de tota la història del president Bolívia.
I tu creus aquesta polèmica desfermada, no? Perquè comentaven doncs, que un cop Evo Morales arribi a La Paz, es convocaran els ambaixadors, tant de França com Itàlia. S'ha justificada aquesta polèmica?
Està clar que uns espien els altres. A vegades uns són els protagonistes, d'altres els espiats. Però sí que és cert que els estaments democràtics, hi ha vegades que en els estats no sembla tot el present que tindrien que estar.
Josep, avui sabem que no és el teu aniversari perquè la Sara el segueix de molt a prop.
El 15 de juny.
Molt bé,
mira,
Sara.
Mira, si m'ho sé tot bé, dels convidats.
Se ho sap de memòria, eh? Però, tot i així, l'Adrià Santa Susagna avui ens parlarà d'aniversaris i d'orelles. Adrià, explica'ns. Punt curiós de la setmana.
Doncs bé, respondrem una pregunta que no sé si us ha fet mai, que és per què, quan fem el nostre aniversari, per què ens estiren les orelles? Què diríeu?
Sara.
No en tinc ni idea. No ho sé. No ho sé.
Doncs bé, podem saber el motiu d'aquest gest gràcies a unes paraules de Plini, l'escriptor romà, que en un dels seus llibres va escriure la frase llatina que diu «Est in aure ima memoriae locus». Això vol dir que la memòria es troba a les orelles. El cas és que, segons els romans, l'orella, exactament el lòbul auricular, és el lloc on resideix la memòria. Observaven que la gent gran, les dones i els homes, eren més savis i que les seves orelles, amb el pas dels anys, s'havien anat fent més grans i més llargues. Per aquest motiu, els romans pensaven que era l'orella on s'anaven acumulant els coneixements i la memòria. Per tant, el fet que ens estirin les orelles quan fas anys es fa perquè d'aquesta manera ens estem recordant el pas del temps i ens fan adonar que el nostre grau de saviesa és també major. Com us heu quedat?
Mira. Mortes.
Home, no, mortes no, que no encara no. Estirar les orelles.
30 anys ens les han estirat a la Mercè i a mi aquest any.
Ai, ho porteu molt bé, eh?
Queda dit.
Ho porteu molt bé.
30, les dues.
Queda dit. Sara, haurem de deixar de portar arracades perquè...
Sí, sí. Pot ser o bé perquè són molt sàvies o bé perquè portem arracades molt grans.
Clar.
No ho sabrem mai.
Bé, Josep Jorge, com t'has quedat tu?
M'he quedat, diguem-ne, com sempre, aprenent una cosa més cada dia que vinc aquí.
Escolta, hem de dir, abans d'acomiadar el programa, per favor, Sara, tu també ho pots assegurar, els nostres convidats cada dia estan més morenos.
Sí. Estàs esperant, perquè aquí nosaltres no podem anar a la platja.
Bé, els nostres oients no us veuen a vosaltres també, però jo no crec que hagueu estat molt tancades últimament.
Josep Jorge, també hem repassat les notícies del dia el 2 d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel, el programa de Cap i de Nou amb Oriol Casals i els oients de Ràdio Principal, l'informatiu local. Que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit.